Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Avui, amb Marc-André Ter Stegen com a nom propi de portada, perquè s'accelera la seva renovació amb el Barça, renovació que podria tancar-se la setmana que ve. De seguida, l'Helena Condis ens dona tots els detalls. Estem pendents dels internacionals del Barça que disputen avui partits amb les seves seleccions, pendents de la selecció espanyola, que juga 9:15 a Ucraïna, partit de la Lliga de les Nacions, amb tiempo de juego des de mitja hora abans a la COPE. Veurem si Ansu Fati novament a l'11 inicial. D'aquí a uns minuts li preguntem al Miguel Ángel Díaz. També pendents aquesta nit de Leo Messi, que juga a partir de les 10 de la nit a La Paz, a Bolívia, a 3.650 metres d'alçada, cosa que sempre dificulta les condicions per jugar un partit de futbol. I juga també aquesta matinada Brasil, a partir de les 2 de la matinada a Perú, amb Coutinho a l'11 inicial. Actualitzarem també la situació al voltant del vot de censura. El Barça, que vol consultar a Salut al Procicat abans de fixar la data de la votació. Parlant de dates, ja és oficial, tant li com va dir l'Isaac Fouto ahir a la nit al Partidazo, que el Barça-Real Madrid es jugarà el dissabte 24 d'octubre a les 4 de la tarda. A l'Espanyol sentirem Vadillo, un espanyol que és el sòlid líder de la Lliga Segona després de la victòria davant de l'Alcorcón. La dada que més crida l'atenció, cap gol encaixat en els 5 partits disputats. En bàsquet avui tenim partit d'Eurolliga. El Barça juga a València a partir de les 9 amb una baixa al Barça per Covid, que el club no notifica qui és. Aquesta nit ho sabrem per deducció. El Zenit, equip també d'Eurolliga, està afectat per un brot a l'equip. No ve a jugar a Espanya per jugar ni contra Baskonia ni contra el València. Atenció, que els rebrots estan afectant cada vegada més a les competicions. Al Giro d'Itàlia hi ha dos equips que s'han hagut de retirar ja per culpa del virus, i tenim a l'Embol Granollers pendent de proves PCR perquè dissabte van jugar contra el Cangas i el Cangas està en quarantena perquè tenen un positiu a l'equip. Els casos creixen en general i el món de l'esport no és aliè a aquesta situació. Un parell de coses més. Aquest matí Fernando Alonso ha rodat el circuit de Catalunya amb el Renault, amb el que retornarà a la Fórmula 1 la propera temporada. I el Barça d'hoquei patins va perdre ahir al Palau després de 26 partits invicta. Va ser contra el Liceo 3-4. Els gallecs es situen líders a la classificació. Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch, i les preguntes del dia Esports Cope, que com sempre us formulem via Twitter. Avui preguntem en clau Barça. Bartomeu va parlar de temporada il·lusionant després de la consecució de la Champions per part de la secció del futbol sala, i la nostra pregunta avui és si esteu il·lusionats amb aquesta temporada. Contesteu que sí al 26%, que no al 74%. I en clau espanyol us preguntem si veieu l'Espanyol líder fins a final de temporada. Heu contestat que sí al 65%, que no al 35%. El Marc Paires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports Cope. Sabes que tu tablet, móvil o Smart TV van a gozarla esta noche, ¿no? Al más puro estilo DAZN, viendo un duelo de altura, el Valencia Basket Barcelona a las 9 de la noche, en directo, a la carta, en exclusiva. No te pierdas el deporte con más adrenalina y además toda la Europa League de baloncesto, MotoGP, fliparás con DAZN. Por solo 9,99 euros al mes, sin permanencia, y el primer mes gratis. DAZN, pero se pronuncia DAZN. Infórmate en DAZN.com, DAZN.com.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 40% de descuento en una selección de colchones de Espol, Flex, Picolín y Relax.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
Vinga, comencem i ho fem abordant l'actualitat blaugrana. Avui d'entrada un nom propi sobre la taula, un nom de portada, que és el de Marc-André Ter Stegen, perquè s'accelera la renovació del porter pel Barça. Saludo l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Fins al punt que la setmana que ve es podria tancar ja aquesta renovació.
Així és, fonts molt properes a Ter Stegen ens asseguren que la intenció és tancar la renovació la setmana que ve, inclús abans del clàssic del dissabte dia 24, les negociacions s'han reactivat després del tancament de mercat, s'han accelerat, s'han intensificat molt en els últims dies, però encara no hi ha un preacord. Hi ha una petita discrepància a l'hora de pactar les condicions econòmiques. En cap moment hem de dir que Ter Stegen ha tingut dubtes de seguir al Barça. La seva voluntat sempre ha estat continuar al club. Ni la inestabilitat de la directiva, ni tots els embolics extraesportius, ni tampoc els diferents equips que l'han intentat convèncer per un canvi d'aires, com ha estat el Chelsea o la Juve, l'han fet canviar d'opinió, l'han fet desviar-se del seu full de ruta. La pandèmia i després el mercat, això sí, han estat els motius que han emplaçat a pospondre les negociacions fins ara. I de moment està tot molt ben encarrilat. Això sí, els agents de Ter Stegen esperen aquesta setmana un esforç econòmic del Barça. El club manté des del principi, des del primer moment, que vol situar el porter a l'escala més alta a nivell salarial, que vol convertir a Ter Stegen en un dels millors pagats de la plantilla. No ens concreten xifres econòmiques, ni per part del club, ni tampoc per part de l'entorn de Ter Stegen, però això sí, neguen rotundament des de l'entorn del porter que demani 24 milions nets, 18 milions nets, fins i tot 14 milions nets, com s'ha arribat a publicar en les últimes hores. Hi ha molt optimisme, hi ha molt bona predisposició, molt bona sintonia entre les dues parts, i això porta l'entorn de Ter Stegen a llançar-nos aquest missatge tan optimista, que és que la intenció és tancar aquesta millora i ampliació de contracte de Marc-André Ter Stegen la setmana que ve. Per tant, Ter Stegen podria arribar al clàssic, al Barça-Madrid, al Camp Nou, amb la renovació signada fins l'any 2025.
Molt bé, segur que és una notícia que els seguidors del Barça celebren. Dius que podria arribar renovat al clàssic i podria estar sota pals en aquest clàssic ja Ter Stegen, Helena?
Ell treballa amb aquest objectiu. Aquesta setmana és clau. És clau, doncs ens diuen gent molt propera a Ter Stegen. Per què? Perquè ha començat a anar a la ciutat esportiva. Perquè ha començat a anar a treballar sobre la gespa, sobre el terreny, i a partir d'aquí es provarà, veurà quines són les seves sensacions. Fa dues setmanes estava molt bé, ja evolucionava molt bé del genoll. Recordem que va passar pel quiròfan el dia 18 d'agost per operar-se del rotulià del genoll dret, i ell és optimista. Descarten que arribi aquest dissabte a Getafe, també veuen molt difícil que sigui disponible el dimarts que ve en l'estrena de la Lliga de Campions contra el Ferencváros, però treballa amb l'objectiu d'arribar al clàssic. No faria ni dos mesos i mig que va passar pel quiròfan, però la seva evolució és molt bona. Ha treballat a contrarrellotge amb un preparador a nivell específic a casa seva en aquests últims mesos, i Ter Stegen, si tot va bé, confia en defensar la porteria al clàssic en aquest Barça-Madrid el dia 24.
Perfecte, Helena. Ara repassem de seguida els partits de seleccions que tenim per avui, però Ronald Koeman segurament fins dijous no els podrà tenir a tots a disposició, no?, per entrenar.
Deu estar desesperat, el sí. Bo de Ronald Koeman, perquè ahir, després de quatre dies de festa, va recuperar la meitat de la plantilla. Falten 16 internacionals que estan amb les seves seleccions. I bàsicament la sessió d'ahir va ser una sessió física, perquè ell li dona molta importància al treball, a la intensitat, i pel que sembla, fins dijous no tindrà el gruix a la plantilla. Veurem si demà Busquets s'incorpora, tot i que sembla difícil perquè Espanya juga aquesta nit a Ucrània, però no es descarta res. De totes maneres, la previsió és que tingui a tota la plantilla el dijous. Per tant, només tindria dos entrenaments per preparar aquest partit de Getafe i, a més, amb la sobrecàrrega de minuts amb la que arribaran la majoria de jugadors, perquè tots estan tenint participació amb les seves seleccions. No es descarta, per tant, que Koeman pugui fer rotacions, tenint en compte que la setmana que ve és molt complicada. L'estrena de Lliga de Campions i el Clàssic a les portes en tres partits en una setmana. Per tant, veurem què fa Ronald Koeman. De moment, encara li falten 7 internacionals.
Condis, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Recordo que el clàssic de la Lliga Espanyola ja té dia i hora, eh? Recordo una vegada més, es disputarà el dissabte, dia 24 d'octubre, Barça-Real Madrid a l'estadi del Camp Nou, la cita a partir de les 4 de la tarda. Doncs vinga, anem amb la guia dels partits de seleccions que tenim per avui, començant pel partit de la selecció espanyola, que juga a Kiev, a Ucraïna, partit de la Lliga de les Nacions. La cita és a 9:15, des de mitja hora abans al Tiempo de Juego de la cadena COPE. Estem a Kiev amb el Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel Ángel.
Hola, Joan, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo están las cosas por ahí?
Pues la verdad es que muy bien. Hace una temperatura estupenda, no estamos pasando frío. Ves gente por la calle, ves bastante vida en esta ciudad y además, pues en torno a 15.000 aficionados se van a dar cita esta noche en el Estadio Olímpico de Kiev para presenciar este encuentro. El pasado sábado, para ver el Ucrania y Alemania, hubo en torno a 17.500. Esta noche alguno menos, pero como digo, pues es un subidón, ¿no? Cubrir ayer una rueda de prensa presencial de Luis Enrique y de Sergio Busquets y asistir hoy a un partido en el que va a haber 15.000 personas en la grada sobre un aforo de 70.000, o lo que es lo mismo, en torno a un 20% de aforo cubierto, ¿no? Así que poquito a poco dando pasos hacia adelante.
Sí, ahora estamos en una fase en la que, bueno, vemos situaciones y gradas de todos los tipos. Sitios donde no dejan entrar a nadie, sitios donde dejan entrar unos poquitos, sitios donde, hombre, 20%, 30% del aforo no está nada mal, ¿eh?
Bueno, yo he tenido la oportunidad de cubrir pocos partidos después de la pandemia. Estuve, por ejemplo, en el Manchester City Real Madrid sin público. Estuve la pasada semana en el José Albalá de Lisboa con 2.500 aficionados y hoy ya es un subidón tremendo, ¿no? Claro, es un 20% y ya sí se va a escuchar el ambiente, se va a escuchar el griterío de la afición y bueno, pues ojalá esto sea cada vez más habitual.
Ojalá. Bueno, hoy lo importante sería ganar para consolidar el liderato, Miguel Ángel.
Sí, España gana hoy a Ucrania, que atraviesa un momento delicado porque llevan 3 derrotas consecutivas. Recordemos que se presentó en el Alfredo Stéfano el pasado mes de septiembre con 12 partidos invicto, pero desde entonces le metimos 4, luego problemas sobre todo en la portería con el COVID, le metió 7 Francia en un amistoso y perdieron 1-2 contra Alemania el sábado, así que 3 derrotas consecutivas. Si España gana hoy y en el siguiente partido, que es en noviembre, hace lo mismo en Basilea contra Suiza, si Alemania no falla, nos bastará un empate en Sevilla en la última jornada para ser primeros y jugar la Final Four. Y si Alemania falla, pues incluso perdiendo con los teutones, habríamos conseguido el objetivo. Va a introducir rotaciones Luis Enrique. Yo creo que jugadores como Reguilón, como Rodri, como Ceballos y como Rodrigo Moreno se van a colar en el 11. Y en cuanto a jugadores del Barça se refiere, me sorprendería ver a Sergi Roberto en el 11. Yo creo que va a repetir Jesús Navas, que está a punto de cumplir 35 años, pero que es un cohete. Busquets yo creo que hoy descansa, lo normal sería que jugara Rodri. Las dos titularidades anteriores han sido para uno de los capitanes del Barça y yo creo que Ansu Fati va a repetir. Recordemos que en el primer partido contra Portugal ni siquiera calentó, fue titular el otro día contra Suiza y yo creo que hoy va a repetir con Rodrigo Moreno y vamos a ver quién cierra esa línea de atacantes, si Adama, si Ferran Torres, si Mikel Oyarzabal, que viene de marcar un gol, pero yo creo que Ansu Fati va a ser esta noche otra vez titular.
Bueno, pues después lo vemos y os escuchamos como siempre con atención. Miguel Ángel, un abrazo fuerte y gracias, ¿eh?
Un abrazo grande, hasta luego.
Més partits. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Valllori? Bona tarda.
Pendents de la selecció espanyola i pendents també de Leo Messi, que juga aquesta nit contra Bolívia en alçada, que sempre és complicat.
10 de la nit, Bolívia-Argentina, i pren nota, 3.650 metres d'alçada sobre el nivell del mar. És el panorama que haurà d'afrontar una vegada més la selecció d'Argentina en aquest partit, sempre que juga a territori de Bolívia. Dos cops ha estat Leo Messi a territori bolivià, mai ha guanyat i mai ha marcat. I en el record dels argentins encara hi ha el 6-1 que van encaixar amb Maradona a la banqueta per allà als vols de l'any 2009. És per això que Scaloni ha dit que Bolívia, quan juga a casa, és de les millors seleccions del món, però que Argentina té un plan i que no l'ha de variar gaire. L'anècdota, un dron ha espiat l'últim entrenament d'una selecció, la d'Argentina, on Scaloni ha parlat amb Leo Messi, però també amb la resta dels seus futbolistes.
Sí, hablé con todos, hablamos con todos, y con él en particular y con los demás también. Yo creo que hay jugadores que sufren más y otros sufren menos por una cuestión no solo de física, sino una cuestión de entrenamientos. Y bueno, sinceramente nosotros preparamos el partido de una manera en la cual pensamos que puede ir bien, que nos pueden dar resultados y después puede pasar un montón de cosas.
Recordem que la primera jornada Bolívia va perdre davant de Brasil, mentre que Argentina va derrotar la selecció d'Equador.
Juga Argentina i Gil, també juguen Uruguai i Brasil.
Sí, es creuen els camins, perquè a les 11 de la nit, hora nostra, Equador-Uruguai. Partit que podria significar el debut de Ronald Araujo amb l'absoluta del Uruguai. Diuen que Tavares no va estar gens satisfet amb el rendiment de Coates, que no va tenir una bona actuació en el partit que els uruguaians van jugar davant de Xile, i és per això que Araujo podria debutar avui amb la selecció xarrua. Maxi Gómez serà l'acompanyant de Luis Suárez a la davantera uruguaiana. I a les 2 de la matinada, hora nostra, Perú-Brasil, un Perú que suma un punt, Brasil en té 3 de la primera jornada, partit que ve marcat per dos positius a la selecció peruana. És el partit número 50 de Tite amb la selecció brasileña. Si Neymar fa un gol, igualarà a Ronaldinho al segon lloc de la taula de golejadors de tota la història de la selecció canarinha.
Ens queda alguna cosa o és tot el programa que tenim per avui?
Ens queda mirar cap a casa nostra, mirar cap al continent europeu i recordar que avui, a 3:15 de la tarda, categoria sots 21, a Santo Domingo, a Alcorcón, a Espanya sots 21, Kazakhstan sots 21, amb Peña, Ricky i Pedri. Si Espanya guanya, es classifica per l'europeu. Luis de la Fuente, que podria fer canvis, Peña apunta novament a suplent, Ricky apunta novament a titular. Anem a veure què passa amb l'altre blaugrana, Pedri.
3:23, pausa i obrim bloc dedicat a la moció de censura. Ya está de vuelta la Liga, los goles, el VAR y, por supuesto, nuestros amigos de Berti, que quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla posible para ti. Y por eso te ofrecen un 40% de descuento en tu seguro de coche. Un 40% de descuento. Así que ya sabes, entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. La vuelta en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. D-A-Z-N. DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Tres i 25 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Obrim el blog nostre de cada dia dedicat al vot de censura. Saludo al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, que un cop validades les signatures i sempre mirant de reull a si progressa o no la investigació de la Guàrdia Civil sobre les sospites del Barça de signatures falses, ara estem pendents, bàsicament, de que es fixi la data de la votació.
Sí, i també de la Junta Directiva, no? La Junta Directiva on es parli precisament del vot de censura per saber exactament la data d'aquesta consulta. El club diu que ha iniciat un protocol per tenir l'autorització. Des de la Secretaria General de l'Esport ja ho saben, ja ho van rebre, però des de la Conselleria de Salut no tenen encara novetats de propostes exactes de dates i llocs per fer-ho. La convocatòria de la Junta es farà en funció del que respongui Procicat. La data màxima, recordem, segons els estatuts, seria el 3 de novembre, la màxima, i la més propera el dia 22 d'aquest mes d'octubre. D'altra banda, fins a les darreres hores encara no hi ha una resposta per part de la Guàrdia Civil sobre la denúncia presentada per part del club perquè obri una investigació. És a dir, ni ha arxivat l'atestat ni ha donat trasllat encara a la justícia.
Molt bé, tenim protagonista per parlar del tema, és Josep Maria Vallbona, que és el president de la mesa del vot de censura. Senyor Vallbona, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estem?
Bé, bé, bé.
Ha pogut descansar aquests dies després de l'agitada jornada de dijous, divendres?
Divendres, sí. Sí. Avui, aquest cap de setmana ha sigut fantàstic. Sí, molta tranquil·litat, sí.
Molt bé, perfecte. D'entrada, una pregunta tècnica, senyor Vallbona. La data la proposa el club, el Barça, però la data de la votació, vull dir, però l'ha d'aprovar la mesa, no?
Jo entenc que no.
Que no?
No, jo entenc que no.
La data que proposi el club...
No.
Sí, és la que, és la que
no,
ja va a missa.
No diu, no, jo no he vist que ho digui enlloc que la mesa l'hagi d'aprovar. Una cosa és que una part proposin una data uns i l'altra una altra, però és el club. En tot cas, a partir del moment que es va fer el requeriment al club demanant-los que assenyalessin dia per la votació i el protocol per la secretaria, a partir d'aquell moment és el club el que organitza i la mesa l'únic que fa és el dia de la votació es constitueix en mesa electoral, entre cometes, perquè és la mesa del vot de censura, i prou, i recompte del que hi hagi el dia de la votació, i prou.
O sigui que la mesa ja no tornaria a actuar en principi fins al dia de la votació, sigui quan sigui, no?
En principi no hauríem de tornar a actuar.
I no li han dit la data encara?
No van, perdó?
No li han dit encara la data de la consulta?
No, a mi no. A mi no me l'han comunicat ningú. No.
Podem intuir per això que segurament perquè el Barça està actuant així fins ara, que està una mica esgotant els terminis, va esgotar termini per configurar la mesa, es va arribar a la data límit del termini també per fer el procés de validació de signatures i sembla que segurament anirem bastant també al límit pel que fa a la data, no, senyor Vallbona, o què?
Bueno, però estan en el seu dret, eh?
Sí.
Els plaços són de 10 a 20 dies i estan en el seu dret de fer-ho als 10, als 15, als 20.
Mm-hmm. Hem fet bé les comptes nosaltres. És a dir, és com a molt, molt, molt propera al dia 22 d'octubre i la més llunyana al dia 3 de novembre, no?
Si vostès ho han comptat, segurament serà així.
Jo, vostè també?
Jo tenia comptat el 2 de novembre, però bé, és igual.
Bueno. Però els dissabtes són hàbils, no?
Els dissabtes són hàbils, sí.
Val.
Pot ser que no m'hagi d'escoltar.
No, però sí, 2-3 de novembre i tal.
2-3 de novembre, sí, aquell cap de setmana, en definitiva.
Ara el club el que em va dir és que encara no ha convocat la Junta Directiva perquè consideren que han de fer el protocol sanitari també, no?
Sí, exacte.
Però...
Sí, la Generalitat els va demanar el protocol per l'organització. Exacte. Llavors ells han d'enviar, el club ha d'enviar a la Generalitat, a la Secretaria General de l'Esport, el protocol, com s'organitzarà, les dates, etcètera, etcètera, i la secretaria ho ha d'aprovar d'acord amb sanitat, el Procicat, i llavors, una vegada els hi aprovin, llavors ja ho poden fer. Sí.
I hem d'estar també pendents de com evoluciona el tema de la pandèmia, perquè la situació pot ser ara una, i d'aquí una setmana o dues pot ser una altra diferent.
Evidentment, però això ja no depèn tampoc en cap cas de la mesa, això depèn de sanitat i de la Secretaria General de l'Esport.
I el procés de la denúncia a la Guàrdia Civil és el que hem dit abans, és a dir, o arxiva el cas, és a dir, que no hi ha recorregut, o dona pas a la justícia, no?
Sí, la Guàrdia Civil no es pot guardar les diligències. La Guàrdia Civil ha de prendre una determinació d'aquestes dues i pot passar-ho a la justícia quan tingui evidències de que pot haver-hi algun tipus de delicte.
O també el pot arxivar i comunicar al club que no té cap recorregut.
Sí. Si no hi ha evidències de delicte, ho arxivarà i no ho passarà allà al jutge.
Les paperetes ara mateix continuen al club?
les paperetes continuen amb una habitació tancada, segellada, custodiada i segellada pel notari, precisament.
Ja. Sí, sí. Si tot hagués anat normal, aquestes paperetes avui en dia estarien destruïdes ja o no?
Cinc dies. Des del dissabte hi havia 5 dies per destruir-les, sí.
Ja. Però mentre duri aquesta investigació de la Guàrdia Civil, evidentment, sí, les paperetes continuaran allà sota custòdia.
Es va acordar per unanimitat de la mesa que continuessin allà.
Com es va quedar vostè quan va veure que intervenia la Guàrdia Civil en tot aquest procés?
Molt sorprès, perquè no sé per què s'ha arribat a la qüestió de la Guàrdia Civil. Vaja, sí, és que, de totes maneres, jo tampoc els hi trec el dret a fer-ho si és que realment hi ha evidències de que hi ha hagut falsedats.
Mm-hmm. Vostè dona fe...
Ja
l'he sentit aquests dies, que vostè dona fe total i absoluta de que el procés de validació ha estat absolutament escrupolós.
Absolutament, la vegada que ho he estat més, sí, sí.
Mm-hmm. Per tant,
vostès ja ho saben, però primer passa pels propis empleats del club, que són els que fan una primera selecció. Després d'aquesta selecció, el 25% ha anat a parar als pèrits, els pèrits fan una segona selecció, i única i exclusivament hi ha hagut, no sé si unes 400 paperetes que els pèrits i els empleats han considerat com a no vàlides, que no vol dir que siguin falses. Però, a més, després els que havien es van donar com a vàlides, que van ser 19.532, se'ls va enviar un SMS cada un.
Sí, sí.
En van quedar unes altres tantes que es van dir que se'ls truqués el dia 9 i es van fer unes telefonades i totes van ser confirmades, excepte unes que no es va poder contactar amb el soci i que han quedat allà. Però és que tampoc eren 200 i alguna cosa, vol dir que tampoc modificaven res.
Està clar.
I pel que ha vist vostè físicament allà a les paperetes i per la seva experiència, considera que la Guàrdia Civil no donarà aquest recorregut a la justícia?
No li puc dir. Jo suposo que si la Guàrdia Civil realment té evidències de que hi pot haver-hi falsedats o... No sé, inclús vaig llegir que hi havia una màquina, però no sé, coses una mica sorprenents per mi, doncs sí que donarà curs a la justícia, però bé, la justícia tampoc sabem si això, aquest procés, crec que va de començar l'any 2017 amb uns carnets o falsificats. I,
que potser no té res a veure.
Igual no té res a veure, però per això li dic, però és que va començar això el 2017, estem al 2020, allò encara no s'ha resolt, ningú ens diu que això estiguem a l'any 2023 i encara estiguem amb aquesta resolució.
Sí, sí.
Senyor Vallbona, li van doldre o molestar les paraules del responsable del servei jurídic del Barça, Román Gómez Ponti, que va venir a acusar-lo el divendres passat de posar traves perquè el procés fos més rigorós?
Miri, li dic la veritat, no el vaig voler escoltar, ni abans ni després, perquè jo no volia estar mediatitzat el que em preguntessin a mi per unes manifestacions d'aquest senyor, a qui no coneixo, i que ell no ha estat present en les sessions de la mesa, i per tant poc pot opinar sobre com ha estat el funcionament de la mesa.
Li hauran arribat per això, no?
Bueno, m'han dit coses, però és igual. Prefereixo oblidar-ho perquè a mi el que m'interessa és que s'acabi el procés quan abans millor, que la nostra feina ha estat fantàstica, ha estat molt ben portada a terme per tots, els empleats, els pèrits, la pròpia mesa, i que s'acabi i ja està, i oblidar el tema, i suposo que això són moments que per algun motiu, doncs han actuat d'aquesta manera, han dit el que han dit, però és igual, a mi poc m'ha d'importar això.
Molt bé. Alguna pregunta més, Oli, pel senyor Vallbona?
No, una abraçada. Gràcies.
Igualment.
Que vagi molt bé, senyor Vallbona. Gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vostès. Vinga, adéu.
Senyor Josep Maria Vallbona, president de la mesa del vot de censura, 3:35, pausa i obrim debat.
Ja tenim ganes de futbol. y serem amb el Barça a Getafe.
Soy Gerard Piqué, escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Coliseum Alfonso Pérez, Getafe, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Javi Casquero,
amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
I ara el debat a Esports COPE amb l'Oliveros, amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, què tal, Joan?
Què tal? I amb el Tomàs Guas. Què tal, Tomàs?
Molt bé, xatos, vosaltres.
Bé, aquí xerren una estona amb el senyor Vallbona, president de la mesa del vot de censura, que, com tanta d'altra gent que ha participat en processos en coses del Barça els últims temps, podria fer un llibre, segurament, d'aquí un temps, sobre el que li ha tocat viure, no?
Sí, ho farà, suposo.
Perquè els capítols últims...
Ostres, els capítols últims són de llibre, de ciclopèies passa, sí. Allò, aquella cosa tan gran.
Sí,
realment.
Hay algunos que creen que mejor que haga un libro que salga tanto en las radios, ¿no? Pero bueno, son opiniones.
Bueno, está en su derecho, ¿no, Emilio? Él ha salido en la radio porque le hemos llamado nosotros.
Un momento. No, sabía que ibas a decir eso, Joan. Nosotros estamos no solo en nuestro derecho, sino en perseguirlo. Pero, Judith, a mí me parece, ¿vale? A mí me parece que un presidente de una mesa tan delicada como esa tiene que hacer su trabajo. Probablemente al final de su trabajo tiene que hacer una conferencia de prensa en la que responder todas las preguntas que le hagamos y punto, ¿no? Yo creo, es una opinión muy personal, que no sé, a mí me chirría un poco.
Es que teníamos dudas.
No hablo del protagonismo.
Emilio, teníamos dudas técnicas y nos la ha resuelto.
Sí.
Estábamos dudando en la redacción si como presidente, es decir, tú sabes que la gente del voto de censura le gustaría que ese voto de censura fuera el día 24 de octubre, 24, 25 me parece que dijeron, ¿no? Y sin embargo el Barça prefiere dilatarlo porque está en su derecho al 1, 2 de noviembre, 3 de noviembre y tal, ¿no? Y no sabíamos si el señor Vallbona podía decidir y decir, no, yo voto
ya,
por
esto. Manolo,
es decir, había
hablando,
ese es un ejemplo, había temas
mismo,
técnicos,
Manolo,
había temas
Manolo,
técnicos
Manolo,
que
no
consultar
estamos,
y tal,
Manolo, no
porque la gente tiene dudas, tiene
Manolo,
dudas.
Manolo, no estamos hablando de lo mismo,
vale,
no
vale.
Estamos hablando de lo mismo. O sea, yo creo que nosotros como periodistas tenemos 10 caminos para resolver esas dudas, ¿me entiendes?
Uno de ellos preguntar
insisto,
directamente,
no,
en directo.
Pero insisto, si tú llamas al presidente a la mesa y se pone... No digo que es un notición, es estupendo y tal, y ya está. Y oye,
mejor que lo aclare él, que lo aclaremos nosotros.
No,
si
oyes hablar,
lo sabe mejor, domina más.
Vale, oyes hablar. Yo lo que digo, creo recordar que las primeras críticas a ser Vallbona se produjeron por aparecer en una emisora de radio.
Sí, porque tiempo, ¿sabes qué pasa?
No.
Que él apareció el primer día. Con el proceso en marcha, a lo mejor es más dudoso, pero ahora que se acaba el proceso...
¿Estás a favor mío, entonces?
¿En qué sentido?
En el sentido de que aquel momento fue inoportuno.
Yo creo que el primer día sí. Mientras está el proceso en marcha, seguramente sí. Ahora ya, ¿no?
Es de lo único que he hecho un comentario. Está todo lo demás, como muy bien dice Tomás, debe ser para un libro que por cierto, ya que estamos en este tema, ¿vale? Que por cierto, espero que el gran Sergi Busquets escriba algún día también. porque la frase esa de Sergi Busquets también es de un lido. O sea, es decir, podría hablar 5 horas y 6 horas, pero ¿lo contarías de verdad? O sea, ¿contarías de verdad lo que ha pasado en el Barça durante todos estos años que has estado? ¿Lo contarías de verdad? ¿O solamente en esas 5 o 6 horas vomitarías hacia el lado que tú quieres?
Contaría su verdad.
¿Me entiendes?
Tomás,
exacto.
Perquè aquí cada persona explica la pel·lícula una mica en funció de com li va el tema.
Com li va, sí.
Clar,
sí,
uns explicarien una cosa, uns altres unes altres, no?
Bueno, és inevitable, clar.
No és el mateix ser jugador, que ser directiu,
clar,
que ser entrenador.
Sí,
igual sí que Setién fes un llibre o Valverde fes un llibre,
sí, però,
també
Joan,
explicaria
però,
coses.
Sí, Joan, però la frase de Busquets ja és... ja chirria, també.
Sí.
¿Entiendes?
Sí, sí,
la frase de Busquets no és...
no es qué feliz he sido en el Barcelona, qué grande, es lo de Messi, ¿vale? Qué grande, cómo he disputado, qué dineral he ganado, qué títulos he ganado, cómo he progresado, cómo me han mimado, cómo desde la cantera, desde la Masía, desde... ¿Sí o no? No, ¿verdad? La frase no es esa. Esa frase no va a entender.
Bueno, dejemos que todo el mundo se exprese libremente.
Ah, muy bien, Manolo, pues estupendo. También a favor de Busquets, muy bien, estupendo.
De todo el mundo, de todo el mundo, incluso de ti, incluso de ti. Que se exprese libremente todo el mundo, todo el mundo, con respeto.
A mí me duele que gente que ha vivido, que como ha vivido muchos de estos futbolistas, de estos mitos, de estos iconos, de estos triunfadores, de estos millonarios, en un momento determinado, un 12 de octubre del 2020, diga, yo estaría 5 o 6 horas hablando del Barça. ¿Entiendes? Pues espero que bien. Mira lo que te digo. Sí,
pues seguramente el 90% bien.
Ya, ¿segura? Fijo. Sí, hombre,
sí, como todos, como todos.
Hombre, lo que más allá de situaciones personales y de opinión y todo eso, lo que parece que es evidente que el Barça, coño, el Barça es una cosa seria. Esto tiene que acabar. O sea, que hay que poner hay un momento en la vida que se pone un punto y aparte, y esto es urge ponerlo, porque yo sé que no sé cómo yo es que te diga.
Costarà,
no
que... Tomàs, costarà, perquè...
Molt.
Ara quan si se'n vagi Bartomeu, quan sigui, quan es facin les eleccions, vindrà un altre i el que vingui per arreglar coses, jo crec que tindrà feina, eh?
Mira, Joan, Joan, en esto que dice Tomàs, que yo también estoy totalmente de acuerdo, hay dos cosas que yo tengo... Bueno, y la historia, Tomás y yo somos muy viejos, y Manolo también, de olvido, pero que la historia...
Y yo cada vez más ya no... también, Emilio.
Exacto, Joan, y que la historia nos ha demostrado que no es así. Yo creo que quien entre, me da igual quien sea, yo creo que tiene que, como poco, tendría que tener dos valores o dos situaciones muy claras. Una es contar la verdad de lo que vea, de lo que se encuentre y tal cual, y segundo, tratar de no justificar la situación echando mierda en los que han estado en ese momento. Eso es muy difícil, porque se va a encontrar un club tan complicado, con tantísimos problemas, que la tentación de, al arrancar, echar la culpa a los anteriores, será eso, tentadora, ¿me entiendes? Y yo creo que ha llegado un momento, como muy bien dice Minguella, y aquella famosa frase de nuestro amigo y queridísimo Evariste Mutra, de lo más importante es pensar en el bien del Barça, por encima de todo. Yo creo realmente que ojalá el presidente que venga y la junta que venga, como decimos los catalanes, con ese tarannà. No digo un tarannà pactista, no digo un tarannà de olvidarlo todo, no, digo un tarannà de unir a la gente, de salir adelante en una situación cuasi desesperada a nivel económico y a nivel de imagen, todo esto, y tirar para adelante y tratar de arreglar las cosas con ánimo, con una perspectiva y con unidad. Tengo mis dudas. Es muy difícil.
Sí, sí, no, todas las dudas, porque hay muchos sismos.
Durante tantas décadas...
Seguro que no pasará, seguro que no pasará, ojalá pase así, pero fíjate en la política, todavía se está hablando lo que hizo aquel, el otro, el de más allá. O sea, estamos en un mundo...
No, por eso te digo, es muy tentador cuando tú te encuentras con un marrón como el que nos van a contar. Pero también es verdad que aquellos que accederán a la directiva, a la presidencia, lo han buscado, lo han querido, se lo han preparado, se lo han trabajado. O sea, es decir, nadie puede sorprenderse de lo que se va a encontrar probablemente, ¿no? Sí, sí.
I a més, hi ha la conjuntura, Tomàs, és que es trobarà amb una doble conjuntura molt complexa. Una, perquè la situació del club ja abans de la pandèmia no era la millor ni molt menys, i a més, és que la pandèmia també està causant dos tragos.
No, clar, va, el currículum que de la manera que tu arribes a la pandèmia ja és tremenda, i això és la puntilla que et dona. Clar, ara mateix segueixo, home, no més enllà, interès la renovació del Ter Stegen. Hombre, qualsevol persona, no fa falta ser culer, per dir, este tio és un porterazo, tal. Ara, escolti'm, de quin caler parlem? Clar, totes aquestes ventes dels Rafinhas i tota aquesta conya, veu que no poden pagar?
Sí, sí.
Llavors, dius, escolti'm una cosa, com funciona això? Sí. Ja, dic, el portero, no, és que me da más el
claro,
Bayern.
Vaya
a sustituir al Bayern, ¿por qué no fer-li?
Claro, pero es que, Tomás, en este sentido, el fútbol no debería ser ni más ni menos que la vida normal.
Hombre, seguro. Siempre habrá alguna estrategia que a lo mejor no entendemos. Pero lo que hace el Florentino tiene razón. O sea, si más allá de que la plantilla del Madrid es menos cara o cuesta, no cuesta tanto dinero como la del Barça. Oiga, si yo le he dicho a usted, rebájese la pasta como traigo un tío con 10 millones. Sí. Bueno, pues entonces, dígame, probablemente, a lo mejor resulta que el fútbol español, como está España, no se puede fichar ni al delantero centro del Dinamo de Kiev B. Ya veremos qué pasa dentro de un año. Pero claro, en lugar de decir, mire, es que yo a eso no llego, el City pues y el Paris Saint-Germain se nos escaparán, porque esto tiene el dinero por castigo, y nosotros tenemos que jugar pues, con el Ricky Puig, que por
fin... En este momento no podemos ir a pedir aumento de sueldo.
Evidentemente. Claro. Entonces, claro, tú dices, dígame, tienes un problema, porque dígame, hay que competir. Bueno, ¿cómo? Porque es que un día te pagan la luz. No sé dónde he leído por ahí que dice que igual tienen que pedir un crédito el Barça para pagar... salarios y demás, coño, dígame, maestro, la pelota al suelo, pero que yo creo que tenía que ser la Liga de Fútbol Profesional. Pues dígame, es que como estamos nosotros, estamos todos. Oye, el español ha despedido a Ángel Morales, capitán del equipo de la Intertoto y tal, por un sueldo que era un señor que estaba organizando el fútbol base, los dineros del fútbol base y demás. Oiga, ¿de cuánto hablamos? Sí. Bueno, pues como os toca a todos sentaros y hacer las cosas como tiene que ser, coño, y el Mbappé este igual se tiene que acabar jugando toda su vida en el Paris Saint-Germain, que tampoco...
No, Además, Tomás, teniendo en cuenta que estamos hablando, que venimos de una situación en la que toda esa gente da mucho dinero.
Que sí, hombre, que sí.
¿Me entiendes?
Pero al final, escúchame, es lo que decía la abuela, ¿no? Y dígame, ¿usted cuánto cobra? 5. Pues mire, gaste 4.5. Y si puede costar 4, mejor. Porque, coño, el fútbol no puede ir permanentemente fuera. Sí, aquí hemos visto planes de saneamiento, ¿cuántos? La historia de Hacienda metida, decir, bueno, mire, dígame, pues que usted tiene tantos socios, tanto dinero de tal, pues mire, dígame, maestro, ha de vivir con eso. No puede fichar al Messi, pues fichará al Pepito. ¿Qué quieres que te diga yo?
Senyors, ho hem de deixar aquí de moment, seguirem parlant. És sempre un plaer. Emilio, Oli, Tomàs, gràcies.
A tu, rei.
Molt bé, gràcies.
Adéu, Marolo.
Adéu.
¿Cuántas veces has cantado un gol antes de tiempo? Ojo, que cuando te adelantas, no siempre aciertas. Por eso, en tus cultivos, usa Belcar. Espera a que nazca la colza y comprueba su eficacia en postemergencia. Belcar, tu mejor elección en hoja ancha.
El viaje soñado, la jubilación, el buen tiempo, un sueño reparador. Ay, pasamos la vida esperando estar bien. En Creo Blanca disponemos de más de 200 profesionales y los mejores chequeos médicos para cuidar de tu salud. Entra en creoblanca.es o llámanos al 93 412 1212. Creo Blanca, ahora es el momento.
3:47, parlem ara de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Senyor Batllori, bona tarda, què tal està?
Parlem del líder de segona, van bé les coses, Quique.
Home, sí, 0 gols encaixats en 5 partits, 13 punts. El tercer gol de RDT, un golarro que va desencallar una situació complicada. Continua doncs, l'Espanyol patint a darrere en les segones parts, però bé, per això estan els porters com Diego López. En fi, que tot va estupendament. Per diumenge a la tarda a Vallecas l'Espanyol recuperarà Pedro Sapuado, que juguen amb la Sub-21, i Keidi Vare, que demà juga amb Albània contra Lituània. I avui hem estat presents a la conferència de premsa telemàtica d'un futbolista de l'Espanyol que no va poder ser presentat la setmana passada, però que ja va debutar uns minutets dissabte contra l'Alcorcón. Álvaro Vadillo, en roda de premsa. Ell ha pujat amb 3 equips, Granada, Huesca i Betis. Així que cal escoltar el que diu sobre la confiança.
Lo que saqué en común de los tres ascensos fue la humildad y el respeto a la categoría, ¿no? En Betis también éramos claros candidatos al ascenso y tuvimos un arranque un poco regular, y yo creo que fue un poco por falta del respeto y a la categoría, ¿no? Pero bueno, aquí desde que he llegado, tanto el cuerpo técnico como la plantilla sabemos perfectamente dónde estamos en la realidad. Estamos en segunda división y estamos trabajando y sabiendo lo que conlleva la segunda división para volver a la máxima categoría, pero gusta ser muy, muy cauto. Es bastante larga y bastante complicada, y tengo la experiencia que en cuanto sacas un poco de pecho, cualquiera te da una hostia.
No és Javi López, s'assembla, però és Álvaro Vadillo. Sí, sí. Jo li preguntava avui per l'entorn, que la que coneixia quatre pericos pel carrer o llegeixi algun diari, veurà que l'eufòria és màxima entre la gent. Jo li preguntava per l'entorn, si és perjudicial.
Yo creo que somos tanto el cuerpo técnico como los jugadores somos lo suficientemente profesional para que el entorno, sea positivo o negativo, no nos afecte. Sabemos la camiseta que llevamos y representamos. Esto es como empieza, que es bastante empezar como empezar, con los pies en el suelo, con humildad, sabiendo quiénes somos y sobre todo respetando la categoría.
Demà més, el partit de diumenge a la tarda és primordial, perquè Vallecas serà un camp difícil de guanyar.
Així ve l'actualitat de l'Espanyol. Tenim un apunt més de futbol, que avui juga la selecció d'Andorra a les Illes Feroe, però sense el mític Ildefons Lima, que està apartat de la selecció. Anem cap a Andorra perquè ens expliqui què està passant el company Ivan Álvarez. Ivan, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Tot va començar l'1 de setembre quan, inesperadament, Ildefons Lima, rècord Guinness d'internacionalitats en un país després de 23 anys, desapareixia de la convocatòria de la selecció andorrana pel doble compromís davant Letònia i les Illes Fèroe, corresponents al tret de sortida de la present edició de la Nations League. La federació va reconèixer que la no convocatòria del capità era per motius extraesportius i, fins i tot, el seleccionador d'Andorra, Koldo Álvarez de Ulate, va reconèixer obertament que, si fos per ell, l'hagués convocat. Màxim golejador i referent de la selecció tricolor, Ilde ha deixat clar des del principi que considera injusta i sense fonaments aquesta decisió i, evidentment, cada cop que s'obre la finestra FIFA i la selecció andorrana juga partits oficials, la sensació d'impotència s'accentua en el futbolista. Les seves crítiques a la federació pel tema Covid, ser el president d'una associació de futbolistes, l'AFA, no reconeguda per la federació andorrana, i haver sortit esquitxat en un presumpte arranjament d'un partit de Lliga han estat els motius que des de la federació es defensen per apartar Ilde Lima dels terrenys de joc.
Gràcies, Ivan Álvarez. Fins aquí al futbol. Pausa i de seguida bàsquet, que tenim notícia d'última hora. La baixa per Covid al Barça és Mirotić.
Este martes...
Tiempo de juego, cadena, ¿cómo te gusta España, Poli?
Más selección, más España.
Me está enamorando España, Manolo, no me
gusta. Desde las 8 y cuarto, Ucrania, España.
¿Con qué sale España?
Los de Luis Enrique a por una nueva victoria en la Liga de Naciones.
¿Quieres rematar alguna de las llegadas de los españoles?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche?
¿Una carpetita o pagar mes a mes?
Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. La vuelta en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. D-A-Z-N. DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vinga, anem al bàsquet, que com us deia tenim notícia d'última hora. Albert Díaz, què tal? Bona tarda.
Hola, Batllori, què tal? Bona tarda a tothom.
Bona tarda, que tenim València-Barça a partir de les 9 de la nit d'Eurolliga i s'acaba de saber que la baixa per Covid al Barça és ni més ni menys que la de Mirotić.
Sí, per parts, aquest partit correspon al que tu deies, València-Barça d'avui, a la primera de les dues jornades que tenim entre setmana de la màxima competició continental. És tercera jornada i ara anem amb el partit, però el Barça juga a la pista d'un dels líders de la competició perquè està invicta al València. I acaba d'anunciar Niko Mirotić. Sabíem que després de tornar de Sant Petersburg, un jugador del Barça havia donat positiu. Acaba d'anunciar fa uns minuts Niko Mirotić que ell és el positiu. És baixa, òbviament, ja no ha viatjat a València pel partit d'avui, però atenció que el protocol de l'Eurolliga, marca que ha d'estar un positiu 14 dies apartat.
jo he consultat amb l'Eurolliga, poden fer de més i de menys segons la legislació del país. Dic això perquè el dia 23, Batllori, aquest divendres no, el següent, hi ha un Barça-Real Madrid al Palau Blaugrana. De moment, 14 dies al marge confinat Nico Mirotic. I avui toca guanyar, perquè vens de perdre la pista del Zenit, si no tindries balanç negatiu, torna Kyle Kuric i torna Šarūnas Jasikevičius, que, recordem, també ha estat baixa per coronavirus. Mira, anem a escoltar-lo.
Estamos acostumbrados a jugar muchos partidos. Yo creo que necesitamos que todo el mundo aporte cosas y esto esperamos que los chicos va a hacer. Valencia viene de hacer algunos partidos muy buenos. Es un equipo que tiene muchísimo potencial, está construyendo como nosotros y seguramente va a estar un partido muy difícil para nosotros.
Recordo que el Barça va tenir descans al cap de setmana, com tenim una lliga de 19. Cada jornada descansa un equip, el Barça va descansar, veurem, amb la baixa de Mirotić, que és important per saber com reacciona el grup a partir de les 9 de la nit a la Fonteta, aquest València-Barça, com se li dona al conjunt blaugrana.
I a l'Eurocup tenim avui també Morabanc-Andorra-Virtus-Bolònia.
Una horeta abans, sona bé, la Virtus sona a bàsquet vintage, clàssic, Sí, que ens diria, per exemple, l'Oliveros a les 8 del vespre, Morabanc-Andorra-Virtus. Atenció, torna Palsson, no hi seran Tyson Pérez, Banja, sí, Musa Diagne, al conjunt del Principat, i pot debutar Gielo, que és últim fitxatge. Han tallat a Clough i fitxen a Guillermo. Paco Vázquez és el segon entrenador del Morabanc i defineix el nou jugador del conjunt andorrà.
S'emportarà primer pues, un puesto cobert que tenim ara mateix sense jugador, i crec que ens ajudarà en tots els sentits. Jo crec que al final, bueno, ell sempre ha destacat per la seva bon tir exterior, després un jugador que pot jugar en intensitat, i això és el que intentem, que s'acopli a la nostra filosofia, que s'adapti a un equip que ja està rodat, que estem rodant, i que bueno, sumi més, no? I que sumi per l'equip.
Recordem que també és tercera jornada de l'Eurocup, que és partit corresponent al grup C, i que tant el Morabanc Andorra com la Virtus de Bolonya tenen un balanç equilibrat, una victòria i una derrota.
Gràcies, Albert.
A tu, que vagi bé.
Més afectacions del virus al món de l'esport. Quique, al Giro d'Itàlia, dos equips s'han hagut de retirar.
El Mitchell Tom Scott i el Jumbo Visma, dos equips que han marxat, al marge del corredor bon australià Michael Matthews. El Mitchell Tom Scott perquè té molts positius dins el seu staff, quatre auxiliars i han decidit anar tots cap a casa, i el Jumbo Visma perquè el seu líder, Steven Kruijswijk, ha donat positiu, suposa que n'hi haurà més, així que també han agafat la maleta i han marxat. Dos equips menys, sis positius, 571 tests realitzats, i d'aquí una setmana la Volta a Espanya creu els dits de que es pugui arribar a Madrid.
Els creuem. Gràcies, Quique.
Adéu, bona tarda.
I en handbol, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda.
Estem pendents de què passa amb el Granollers, que dissabte va jugar contra el Cangas, que és un equip que està en quarantena perquè tenen també un cas positiu a l'equip.
Sí, el Cangas Morrazo, equipo que tenía un jugador positivo, aunque finalmente este no participara en el encuentro. No obstante, según hemos podido saber, es muy posible que hubieran jugadores del rival con síntomas, aunque no hubieran dado positivo previo. Es por esto por lo que esta mañana la plantilla vallesana ha pasado las pruebas PCR. De momento ningún jugador presenta síntomas, pero hay que esperar a los resultados dentro de las próximas 24 horas. El Granollers, por cierto, recibe el viernes a Sagunto. Como decías, eso sí, Morrazo ha quedado confinado 10 días por orden de la Xunta de Galicia, así que el conjunto gallego no podrá disputar el próximo partido contra la de Amar.
I com l'han anat les coses a Fernando Alonso aquest matí, que ha aprovat al circuit de Catalunya el seu Renault per la Fórmula 1 per l'any que ve?
Sí, después de trabajar en el simulador la pasada semana, Alonso ha probado en el circuit Barcelona-Cataluña el Renault que conducirá la próxima temporada en su regreso a la Fórmula 1. Eso sí, como marca la normativa, no ha utilizado neumáticos oficiales y solo ha podido dar 100 kilómetros al circuito. Ricciardo viene a hacer un gran tercero puesto en el último gran premio de Nürburgring, Austria, y Alonso espera que el año que viene el equipo vaya bien, pero sabe perfectamente dónde están sus posibilidades.
Sabemos que también Mercedes y Red Bull están en otra categoría a día de hoy, el año que viene no cambiará mucho. Y bueno, hacer quinto, séptimo, noveno tampoco cambia mucho, ¿no? En el deporte o ganas o no ganas, y el año que viene sabemos dónde estamos.
Gràcies, Juan Arias. Últim minut d'Esportscope, Gil Torramatas.
Director de la Vuelta promete organizar la carrera con más medidas sanitarias de todas las pruebas. Nadal ha estat guardonat amb la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo. Llista de Bilda, selecció espanyola femenina, Espanya-Txèquia, 23 d'octubre, 7 jugadores del Barça, 5 del Real Madrid.
Gràcies, Gil.
Vosaltres.
Marxem actualitzant enquestes. En clau Barça, esteu il·lusionats amb aquesta temporada? Sí, 26%, no 74%. En clau espanyol, líder fins a final de temporada? Sí, 65%, no 35%. Les 4, que vagi bé.